Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és dimarts 11 de juny, comença l'informatiu. El passat divendres 7 de juny es va fer a la plaça de l'Hospital, davant de la biblioteca, l'acte de final de curs de l'Escola d'Adults Municipal, amb un reconeixement a tots els alumnes que aquest any han realitzat algun dels cursos que ofereix el centre, així com la presència dels alumnes dels cursos de català del CPNL. Han estat al voltant d'uns 400 alumnes els que s'han matriculat aquest curs 2018-2019 als diferents cursos i tallers. Una de les novetats de la cloenda d'aquest any va ser la desfilada de moda a càrrec de les alumnes del taller de costura amb la dissenyadora Raquel Martí, que van presentar les creacions que han fet durant aquest curs. Al llarg del curs 2018-2019, l'Escola d'Adults Municipal ha apostat bàsicament per les accions formatives adreçades a la millora de competències professionals de les persones del municipi per tal de potenciar principalment la inserció laboral de la població aturada.
La directora de l'Escola d'Adults, Gemma Santos, ha explicat a Constantí Ràdio que aquest any s'ha decidit canviar el format de la festa de final de curs per tal de fer-la més dinàmica.
Ha estat força diferent d'altres anys. Anem provant, vull dir, perquè no sabem ben bé com fer l'entrega o la festa de cloenda una miqueta més dinàmica, i creiem que enguany sí que ha estat força dinàmica en aquest sentit. Ja sabeu que fem un curs de taller de costura i llavors les alumnes estaven molt engrescades, la professora també, i des de... jo diria que més o menys a meitats de curs o així ens van fer la proposta de si podíem fer o de que estaria bé poder fer una desfilada de les creacions que havien fet al llarg del curs aquesta festa de cloenda, no? Veien que tenia tot el sentit perquè era un treball realitzat dins de les classes i que contextualitzat sí que li podien donar o podien visibilitzar la feina que realment fan a les classes. Jo penso que ho van fer molt bé. Vull dir, d'una banda, el patronatge impressionant, perquè és gent que ha après, vull dir, hi ha gent que potser porta 2 anys, però d'altres que han començat enguany, d'altra banda el disseny i d'una altra banda la costura i la valentia de sortir i fer la desfilada. O sigui, vull dir, un gran aplaudiment per totes elles.
En l'àmbit de la formació ocupacional, aquest curs s'han desenvolupat cursos de formació totalment subvencionats pel SOC, el Servei d'Ocupació de Catalunya, i que han permès l'obtenció de certificats de professionalitat. Es tracta del curs d'atenció sociosanitària a persones al domicili, el curs d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, el curs d'enregistrament de dades i documents i un curs d'operacions auxiliars de serveis administratius generals. A més, també s'han realitzat altres cursos de formació ocupacional, com el curs de mosso de magatzem, de carretoner, de manipulador d'aliments, d'auxiliar de cuina, manipulador de productes fitosanitaris, monitor de menjador o curs de vetllador escolar.
D'altra banda, l'Escola Municipal d'Adults també ha programat els habituals cursos d'informàtica, ofimàtica bàsica i avançada, d'iniciació a l'anglès i els cursos de català a través del Consorci per la Normalització Lingüística, des dels nivells inicials fins al nivell superior. Una vegada finalitzat el curs, la directora de l'Escola d'Adults, Gemma Santos, ha fet balanç del que ha estat aquest curs 2018-2019.
Evidentment, jo crec que hem fet molta feina, que hem treballat molt, que hem estat, vull dir, la nostra valoració és positiva i sobretot en els últims anys estem apostant pel tema de la formació ocupacional perquè creiem que és molt important donar eines o donar formació que pugui canviar l'itinerari professional de les persones que tenen més dificultats. I és aquí on anem nosaltres. Vull dir, sí que tenim la vessant social, des de la que parlaven abans, sí que tenim una vessant de persones que estan molt poc formades i que la nostra tasca ha d'estar al costat d'elles també, perquè evidentment no podem deixar-les de banda perquè tinguin menys formació, sinó que sí que els hem de donar unes eines bàsiques, unes competències mínimes, i aquesta tasca també l'estem fent des de fa moltíssims anys.
Més notícies. L'Ajuntament de Constantí ha comunicat que durant aquesta passada matinada i la propera es faran tasques de tractament fitosanitari als arbres de diferents zones del municipi pel control d'àfids i psíl·lids, popularment coneguts com a pugons, que són uns insectes que malmeten els arbres i la vegetació.
Aquest tractament és una mesura necessària per la salut dels arbres i permet combatre les plagues i les possibles malalties que puguin tenir. El tractament es fa amb un equip atomitzador per arribar a qualsevol part de l'arbre. L'actuació realitza en horari nocturn per evitar molèsties als veïns.
I Repsol ha estès en el que va d'any el mesurament de la qualitat de l'aire al polígon sud de Tarragona amb l'objectiu de cobrir integralment tot el territori on porta a terme la seva activitat. Un cop analitzats els resultats de l'experiència pilot de mesuraments que es va impulsar el 2008 al polígon nord, la companyia ha decidit estendre el model a la banda sud després de la trobada que van mantenir fa unes setmanes els alcaldes del Camp de Tarragona amb el president de la companyia. Amb aquesta ampliació, Repsol vol tenir monitoritzats els components de l'aire en els municipis de tot l'àmbit del Camp de Tarragona.
Gràcies a la nova mesura impulsada, les poblacions de la Canonja, Vilaseca i els barris del Serralló, Torreforta, Camp Clar i Bonavista a Tarragona gaudiran d'un model de control de l'aire similar al del polígon nord. Aquests municipis s'assumen als que ja formen part de l'informe Observatori de la Qualitat de l'Aire, que recull i analitza els components orgànics volàtils al Camp de Tarragona des del 2018. En total, enguany s'han instal·lat 26 punts de mesurament a 13 poblacions: el Morell, la Pobla de Mafumet, Constantí, Puigdelfí, Vilallonga, Alcover, Valls, Tarragona, la Canonja, Vilaseca, Reus, Barcelona i també Prades.
I els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat quan passaven pocs minuts de les 6 del matí l'incendi forestal del Perelló. Durant la nit, els equips d'extinció han consolidat el flanc dret amb maquinària pensant de manera que s'ha pogut anar alliberant vehicles per destinar-los al flanc esquerre i estabilitzar-los amb línies d'aigua. Ha sortit un punt calent al cap flanc esquerre de l'incendi que ja s'ha pogut extingir durant aquest matí. Ara s'ha incorporat un helicòpter de comandament per sobrevolar la zona i valorar quins mitjans aeris s'incorporen a les tasques d'extinció.
Es mantenen treballant una seixantena de dotacions terrestres amb uns 200 efectius. Després de la valoració operativa, amb el relleu, es decidirà quin operatiu es manté a la zona. Ara per ara es mantenen desallotjades les masies aïllades a l'espera d'una valoració per part dels efectius. Així mateix, el dispositiu d'extinció amb el centre de comandament ubicat al Perelló es manté activat. Recordem que, segons la darrera estimació dels agents rurals, l'incendi ha afectat unes 200 hectàrees de vegetació. El 75% pertany a l'espai d'interès natural del Tossal de Montagut. Pel que fa als desallotjats, es dona per finalitzada la recomanació i les 38 persones que es van evacuar ahir arran de l'incendi ja podran tornar a casa seva.
Constantí Ràdio. Esports.
Obrim la informació esportiva. El president del Centre d'Esports Constantí, Òscar Soler, i l'entrenador del primer equip, Antonio Sespluga, Cesplu, han estat els protagonistes aquest dilluns del Fora de Joc, el programa esportiu de Constantí Ràdio. Soler i Cesplu han fet balanç del que ha estat la temporada i han avançat també com es planteja el futur immediat del primer equip.
L'entrenador ha anunciat que no seguirà al capdavant de la plantilla la temporada vinent i s'ha mostrat molt decebut de la mala imatge que ha ofert l'equip. Cesplu ha explicat que esperaven igualar o millorar el setè lloc de la temporada passada i que a partir de la jornada 15 i de la derrota a casa davant del Sant Salvador, la trajectòria de l'equip ha estat molt, molt negativa, tot i que també ha reconegut que en els últims partits l'equip ha complert i finalment s'ha aconseguit acabar el campionat en 12a posició a la classificació.
La temporada esperaven fer una cosa, algo més, Després del setè lloc l'any passat, doncs esperàvem estar com a mínim a l'altura de l'any passat. El que passa és que bueno, se'ns ha complicat la temporada. Fins al partit de Sant Salvador no ho portàvem malament i aquell partit era per anar cap a dalt, i aquell partit diria que anàvem 2-0 guanyant i penalti a favor. Fèiem el penalti i se'ns posa el partit 2-3, acabem perdent. I a partir d'allà ja va ser caiguda. Vam fer alguns partits molt dolents, alguns partits. I bueno, al final la gent, els que han acabat, bastanta gent, doncs han complert i al final han quedat un 12è lloc que tampoc, vist, tampoc era estar malament.
De la seva banda, el president del Centre d'Esports Constantí, Òscar Soler, ha qualificat la temporada feta pel primer equip com a decebedora, ja que no ha aconseguit l'objectiu que s'havien marcat a l'inici, que era el d'igualar o fins i tot millorar la classificació de la temporada passada.
Bueno, si ara fos l'hora de les notes que de l'escola, pues, malauradament per mi és un suspens. No es va aconseguir l'objectiu que teníem plantejat des del principi, que era igualar o almenys igualar o almenys no patir com hem patit. Som un estudiant que ha suspès el juny i potser ha aprovat el setembre, perquè a última hora s'han fet els deures. De totes maneres, per mi és una temporada decebedora a tots els nivells, o sigui, no s'ha aconseguit l'objectiu i s'ha patit molt per un objectiu que no estava ni plantejat. Jo crec que hi havia plantilla per estar tranquil·lament a mitja taula, una mica més amunt, potser no per lluitar la promoció, com jo vaig sentir aquí en aquesta ràdio al principi. Jo ho veig un objectiu molt, molt valent, però bueno, jo no poso mai límits per dalt. Si la gent és així molt, molt agosarada, doncs no importa, sempre que sigui per un objectiu cap amunt, però jo no el veia del tot real. Després, clar, la cosa s'ha complicat molt, hem entrat a una espiral molt negativa, jo no veia tampoc signes de voler redreçar-ho. O sigui, veia, estic parlant sempre de jugadors, d'alguns jugadors que veia que sembla que els importava poc, que no estaven posant tot el que havien de posar, i per sort a l'última hora s'han posat les piles i s'han tret els partits endavant.
Òscar Soler ha avançat que el nou entrenador del primer equip del Centre d'Esports Constantí serà Paco Padilla, que aquest any ha estat l'entrenador del juvenil B de la Selva. Padilla ha estat també entrenador del Torreforta, aconseguint l'ascens de segona a primera del juvenil. Anteriorment també havia estat al Sant Pere i Sant Pau. Òscar Soler explica que Padilla ja ha comunicat personalment quins seran els jugadors de la plantilla amb els que comptarà per la temporada vinent i quins no.
Cesplu ens va comunicar que plegava, i nosaltres pues, bueno, es van posar a la feina i vam fer com un mostreig d'entrenadors possibles, vam estar valorant-ho i amb la direcció esportiva pues, al final vam decidir per Paco Padilla. Paco Padilla estava aquest últim any era entrenador de la Selva B de juvenil, l'anterior havia estat de Torreforta, que havia pujat al juvenil de segona divisió a primera, i anteriorment havia estat a Sempre Sant Pau. I allí va coincidir amb tres jugadors nostres del primer equip, a Nane, amb Ramis i amb Ricky, o sigui, ja els coneix. Padilla ha estat veient els 3-4 últims partits de l'equip, o sigui, ja alguns jugadors ja els coneixia, altres els ha vist, altres els vol conèixer una mica més. I bueno, ja l'hem presentat a la plantilla. Els jugadors ja saben que vindrà ell, ja té les seves dades, i ell ja s'ha posat en contacte amb tots i ja els hi ha comunicat directament qui seguirà, qui no seguirà, qui el vol tenir, el vol veure més i vol que faci la pretemporada. Venia amb les coses bastant clares.
I la temporada 2018-2019 del Nàstic Genuín, que arriba a la recta final de les competicions, entre elles la competició domèstica, la Liga Genuín Santander, que aquest any celebra la segona edició. Ja s'han conegut els 16 convocats que participaran a la fase de València del 14 al 16 de juny. L'equip jugarà davant el Girona el dissabte dia 15 a les 11 del matí, davant l'Osasuna el mateix dia a 6:45 de la tarda, i tancarà la competició davant la Fundació Celta el diumenge 16 a les 10 del matí.
Els jugadors que representaran l'entitat gran han estat presentats individualment aquest dilluns davant dels consellers del Gimnàstic de Tarragona, encapçalats pel president Josep Maria Andreu, així com entrenadors, familiars dels jugadors, aficionats a l'equip i també membres del voluntariat grana, que completaran la seva primera temporada amb una gran tasca realitzada. L'entrenador de l'equip, Rafael Magrinyà, ha estat l'encarregat d'anunciar la participació grana a la Copa Especial 2019, que celebrarà a Florència del 21 al 23 de juny i que comptarà amb aquest equips internacionals de primer nivell com el PSG i l'Ajax.
Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, volem conèixer la previsió del temps per les properes hores.
Bon dia, continuem tenint aquest temps inestable a bona part del territori català, amb aquestes pluges que continuen sent els protagonistes del dia arreu del país, i sí que de cara a la tarda tendiran a anar a menys, sobretot cap a les comarques del Pla de Lleida, cap al nord de les Terres de l'Ebre. De fet, a les Terres de l'Ebre ara mateix ja està caient algun plugim, però en conjunt no s'esperen precipitacions, les que puguin caure seran bastant minces. I en canvi, de cara a la tarda sí que han de guanyar més entitat aquests torruixats a les comarques de Barcelona i Girona, i també en punts del Pirineu. De fet, al Pirineu també també hem de parlar de la cota de neu, i és que ha d'anar baixant durant el dia i s'espera que de cara a la tarda rondi els 1.600-1.700 metres. I tot plegat també parlarem d'un ambient fred amb temperatures que aniran baixant. De fet, avui les més baixes s'han de registrar al final de la jornada i això també significa que demà a primeres hores del matí l'ambient ha de ser més fred. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Amb el temps arribem al final de l'informatiu d'aquest dimarts 11 de juny. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins de les 3 i de les 7. Per part nostra, res més. Gràcies per la vostra atenció. Tornem demà a partir de la 1. Fins llavors, que passeu una molt bona tarda.
Repàs de diaris, com dèiem, l'aspecte que fan avui les portades de la premsa protagonista del territori, la premsa local i comarcal. Inici de recorregut avui a Diari de Girona, que dedica la fotografia al primer gran incendi de la temporada, n'estem parlant, és el del Perelló, i apunta que les flames cremen almenys 200 hectàrees.
L'incendi ha obligat a desallotjar 38 persones de 22 masies de la zona. Tot i això, el tema d'obertura és en clau política, i és que els comuns aposten per Ricomà com a alcalde de Tarragona. La militància aprova amb un 92% dels vots donar el seu suport a Esquerra Republicana en lloc del PSC. I també en aquesta portada, espai pels 3 dies de dol decretats a Montblanc per la mort del nen de 3 anys atropellat accidentalment per la seva mare.
També l'edició germana d'aquest diari, Diari Ebre, dedica la fotografia a l'incendi del Perelló, tot i que el tema d'obertura en situa en Posta, on han recollit 1.800 firmes perquè urgències funcioni les 24 hores.
El nou centre d'atenció primària disposa d'una ala específica que en l'actualitat només atén de 8 del matí a 8 del vespre.
Tercera portada, la del Diari de Girona, encapçala en edició titulant que els desnonaments baixen un 10% a Girona, però se n'executen 5 cada dia.
6 de cada 10 llançaments que s'han dut a terme a la província durant el primer trimestre de l'any són contra llogaters que no podien pagar les quotes. Fotografia pel primer gran incendi forestal de l'estiu a Catalunya i en clau política, el Diari de Girona apunta que Junts per Catalunya negocia dues bandes amb Esquerra Republicana i el PSC per mantenir la Diputació.
Recorregut que seguim ara a la Catalunya Central, portada per tant del Regió 7, com l'edició del Diari de Girona també obre amb desnonaments.
Sí, titula que el nombre de llogaters desnonats torna a créixer en aquestes comarques. El total de desnonaments supera el miler per primera vegada des del 2013. I la fotografia de portada del Regió 7 és per a l'expansió urbanística de Manresa. Metrobacesa reprèn el creixement de la capital del Bages cap al nord. L'ampliació d'aquesta zona aturada durant la crisi començarà de forma imminent amb noves promocions.
I per tancar el repàs als diaris de la premsa local i comarcal, a Ponent, portada del Segre, aquí llegim que el transport insta a prendre mesures per cobrir la falta de camioners a Lleida.
Els salaris i la dificultat per conciliar la vida familiar allunyen els possibles candidats. L'edat també és un problema que anirà més, tenint en compte que els conductors tenen 45 anys de mitjana. En aquesta portada del Segre també llegim que la collita del cereal cau fins al 40% a Lleida per la sequera. Els pagesos denuncien que les baixades del petroli no es traslladen al preu del gasoil.